Una nit més pendents d'Israel. A aquesta hora, el govern de Netanyahu ha de donar llum verda a l'acord que ja té el vistiplau de Hamas. D'aquesta manera, es compliria el calendari que fixa que diumenge comenci l'intercanvi de presoners i hostatges entre els dos bàndols.
Catalunya nit.
Suspenem les negociacions polítiques amb el PSOE per qüestions sectorials. Suspensió vol dir que, per exemple, lleis tan rellevants com és els pressupostos, nosaltres no ens assegurem a negociar.
Carles Puigdemont tiba la corda amb el PSOE i li adverteix que si no recupera la seva confiança amb una reunió urgent, el millor que pot fer Sánchez és convocar eleccions. Els socialistes, però, responen que la seva disposició a parlar no s'esgota.
Este gobierno es inagotable en su capacidad de acuerdo. Tenemos que hablar mucho, generar confianza y, por tanto, seguiremos trabajando en todas las materias, en proyectos legislativos y, por supuesto, en la elaboración de presupuestos.
El compte enrere per a TikTok als Estats Units està arribant al final. Si diumenge l'empresa xinesa no es ven a una empresa nord-americana, quedarà prohibida. Els usuaris la podran seguir utilitzant, però no s'actualitzarà i qui no tingui l'aplicació ja no se la podrà descarregar. Però l'última paraula la podria tenir finalment Donald Trump. El president electe, que jura el càrrec dilluns, va començar disparant contra TikTok. El 2020 es plantejava la possibilitat de prohibir-lo.
Potser prohibim TikTok o potser fem una altra cosa. Tenim un parell d'opcions, però veurem què passa.
En canvi, després de comprovar que tenia molts seguidors a la xarxa, va fer la defensa de TikTok un dels seus arguments de campanya. En parlava així.
Tots aquells que vulgueu salvar TikTok a Amèrica, voteu per Trump. Els altres la tancaran. Jo ara sóc una gran estrella de TikTok. No tocarem TikTok.
Doncs ja veurem què passa amb TikTok. Però potser Trump també té alguna cosa a veure en la revalorització del Bitcoin. En parlarem amb una persona que en sap molt de criptomonedes, Luz Parrondo, ara que el Bitcoin està arribant als seus màxims històrics. I connectarem en directe amb el Festival de Música Eurosonic, que es fa als Països Baixos. Allà hi tenim, atent a tot el que passa, Frank Lluís Giró. Hi ha d'actuar, per exemple, Julieta. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Informació, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Israel encara ha d'aprovar formalment l'alto al foc a Gaza. El govern de Benjamin Netanyahu està reunit a hores d'ara per votar la mesura que hauria d'entrar en vigor diumenge, dia en què es produiria el primer intercanvi entre presoners palestins i hostatges israelians. Anem en directe cap a Jerusalem. Jordi Brascó, bona nit.
Bona nit, Manel.
Quanta estona porten reunits els membres del govern israelià, perquè portem tota la tarda pendent d'ells?
Sí, i tant. De fet, porten més de 5 hores, però és que abans ja s'ha produït una altra reunió, la del Gabinet de Seguretat, a 9:15 del matí, hora catalana. És a dir, Benjamin Netanyahu porta més de 12 hores entre una i l'altra reunit, i encara caldrà esperar una mica més perquè el govern israelià doni la llum verda definitiva a un acord anunciat, recordem-ho, fa 48 hores per Qatar i els Estats Units.
I això ja entrava dins dels plans, que fos una reunió tan llarga i complicada?
Bé, sabíem que els dos partits d'ultradreta que formen part del govern no ho posarien fàcil. D'entrada, els tres ministres del partit Poder Jueu marxaran de l'executiu. Es preveu que això passi diumenge, en senyal de protesta. I compta amb uns altres tres, els del partit, els de l'altre partit de l'ultradreta, sionisme religiós. De moment es mantindran al govern esperant que Netanyahu reprengui la guerra un cop acabi la primera fase. És a dir, quan els únics hostatges que quedin a Gaza siguin soldats i homes en edat militar. Segons diversos mitjans israelians, Netanyahu hauria intentat apaivagar els ànims dels ultradretans durant la reunió anterior, la del Gabinet de Seguretat. Ho hauria fet amb dues cartes. D'una banda, una suposada clàusula amb els Estats Units que li permetria tornar a fer la guerra contra Hamas si fracassen les negociacions amb els islamistes per a la segona fase de l'acord, i de l'altra, el compromís d'enfortir el projecte dels assentaments a Cisjordània que duen a terme els colons, que són, al cap i a la fi, els principals votants de l'ultradreta. Per rubricar aquest compromís, el ministre de Defensa ha aprovat l'alliberament dels 5 colons que fins ara estaven sota detenció administrativa, acusats d'haver cremat cases i d'haver atacat ciutadans palestins de Cisjordània.
Podríem dir a hores d'ara que està en perill el calendari que hi havia previst o encara no?
Si et soc sincer, Manel, jo ja no m'atreveixo a vaticinar res, però per això hi ha l'oficina de Netanyahu, que garanteix que el calendari no canviarà, que l'alto al foc començarà a 11:45 del migdia d'aquest diumenge i que a la tarda del mateix diumenge tindrà lloc ja la primera entrega d'hostatges israelianes, que són 3 dones civils, i també de presoners palestins, 95 civils, en aquest cas, entre dones i menors d'edat. Avui, per cert, s'han conegut els noms dels 33 hostatges que Hamas alliberarà durant aquesta primera fase.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi, si s'acaba confirmant aquesta aprovació per part del govern de Benjamin Netanyahu de l'alto al foc. Ho explicarem aquí al Catalunya Nit abans de la mitjanit. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Una abraçada.
I avui mateix el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha assegurat que està preparat per governar Gaza quan entre en vigor l'alto al foc. És la primera declaració d'Abbas des de l'anunci de la treva. D'altra banda, Israel ha admès que ha matat més d'un centenar de palestins de la franja en diversos bombardejos des de l'anunci de l'acord de l'alto al foc. La decisió sobre el futur de TikTok als Estats Units la prendrà Donald Trump, el president electe que amb el temps ha canviat d'opinió sobre aquesta xarxa social, assegura que es pronunciarà aviat. Una responsabilitat que li ha passat al president sortint, Joe Biden, que s'absté de fer cap gest en aquest sentit abans de diumenge, que és la data límit que posa la llei. El Tribunal Suprem l'ha avalat avui per unanimitat i això podria implicar la mort de l'aplicació xinesa, en aquest cas el país dels Estats Units, en poc més de 24 hores. Tot això, com ens anuncia aquesta cançó, ens porta cap a Washington per saludar en directe el Francesc Garriga. Bona nit, Francesc.
Hola, bona nit.
Biden, per tant, li passa la pilota a Trump i ell se suposa que assumirà el repte. Què podem esperar que faci, que passi amb TikTok als Estats Units aquest cap de setmana?
Bé, no sé què pot passar. Ara mateix és probable que aquest cap de setmana no passi res, perquè Biden ha deixat clar que no forçarà l'aplicació de la llei i que, a més, creu que s'ha de mantenir disponible pels usuaris nord-americans. I això que la llei és clara. A partir de diumenge, la xarxa social hauria de desaparèixer dels buscadors per ser descarregada o actualitzada. Però això, bàsicament, depèn de si Apple i Google, que són els principals proveïdors d'aquestes xarxes, doncs són ells els que han d'eliminar de les seves App Stores l'aplicació. Amb el president sortint dient que no vol aplicar la llei d'urgència i l'entrant dient que vol trobar una solució, està per veure si aquests gegants tecnològics tiren pel dret i apliquen la norma o si es donen una mica de marge. En tot cas, qui tingui ja descarregat TikTok segur que el podrà fer servir encara. El problema vindrà si finalment la llei s'aplica, aquesta aplicació deixarà de sortir per ser descarregada, també les seves actualitzacions, i per tant, a la llarga, al no poder-se actualitzar, l'aplicació acabaria sent inservible.
Trump ha fet aquí una evolució respecte a TikTok. Al principi en parlava malament, sobretot per la propietat de la xarxa, que és xinesa. Ara, però, sembla que ja no li desagrada tant, al contrari. Per tant, aquí hi ha el dubte de si ell voldrà aplicar la llei o si farà reformes. Què en podem esperar de Trump?
Doncs Trump és imprevisible i de la mateixa manera que ha canviat d'opinió en una cosa, pot canviar d'opinió en moltes. Hem de tenir en compte que la prohibició de TikTok es fa perquè els Estats Units consideren que és un risc per la seguretat nacional. I això ho entenia Donald Trump com a president, ho entenien demòcrates i republicans, perquè l'empresa mare xinesa és la propietària de TikTok als Estats Units i les empreses xineses poden estar requerides per llei a cedir totes les seves dades al govern xinès. Això voldria dir que el govern xinès tindria accés molt directe i molt fàcil a milions i milions de dispositius mòbils dels Estats Units. Bé, doncs, la llei ara mateix està pendent de veure si s'aprova o no, perdó, de si s'aplica o no, aprovada o està. Avui el Suprem li ha donat validesa, i el que ha dit Trump que farà és que s'ho vol mirar i que vol mirar de solucionar-ho, de trobar una sortida. La sortida seria que la matriu xinesa vengui la seva part nord-americana a un altre comprador que no sigui xinès. En tot cas, Trump ho vol solucionar, diu que es donarà uns dies per trobar aquesta solució. Per tant, entre que troba la solució i que s'ha d'aplicar la llei, no tenim clar què passarà. El que sí sabem és que TikTok ho celebra. Celebra que el nou president se li posi de cara. Aquest és el CEO de TikTok en un missatge que ha emès també a la seva xarxa avui.
Potser prohibim TikTok o potser fem una altra cosa. Tenim un parell d'opcions, però veurem què passa.
Aquest era el mateix Trump, sí. Ara havíem de sentir primer el CEO de TikTok i després escoltarem Trump com ha canviat d'opinió al llarg del temps.
Tots aquells que vulgueu salvar TikTok a Amèrica, voteu per Trump. Els altres la tancaran. Jo ara sóc una gran estrella de...
Aquest també era Trump.
Sí, aquí teníem l'evolució d'aquests dos... aquests dos Donald Trumps. Un és del 2020, sí, plantejant-se la prohibició, i aquí el teníem més recentment en campanya electoral d'aquestes últimes eleccions que va acabar guanyant, dient que ara era una estrella a TikTok i, per tant, que els que la volien tancar i els que no respecten la llibertat d'expressió, com diu ell, eren els altres, els demòcrates. Ara sí que tenim el sí, cap de TikTok, el podem escoltar.
Vull agrair al president Trump el seu compromís de treballar amb nosaltres per trobar una solució per mantenir TikTok als Estats Units. És un gran pas en la defensa de la llibertat d'expressió i en contra de la censura arbitrària. Estem agraïts i satisfets de tenir el suport del president, algú que entén de veritat la nostra plataforma, algú que ha utilitzat TikTok per expressar els seus pensaments i perspectives i ha generat més de 60.000 milions de visualitzacions dels seus continguts.
El CEO de TikTok és un dels convidats VIP de Trump per aquest dilluns a la presa de possessió. Per tant, això ja ens indica aquest acostament. Per cert, això que deia Trump, de que els demòcrates ho volen prohibir, nosaltres ho volem defensar TikTok, això és mentida. Els senadors més contundents contra aquest senyor que sentíem el dia que va comparèixer davant del Congrés van ser Tom Cotton i Josh Hawley. Són dos republicans dels més fidels a Donald Trump.
Déu-n'hi-do. Trump, recordem-ho, que assumeix el càrrec ja dilluns, l'anomenat dia de la inauguració, i es preveu un fred important, d'entre 4 sota 0 i 13 sota 0. Això vol dir que ha dit que es traslladava la sessió a un espai cobert, entès? Que seria així,
sí,
finalment.
Sí. Sí. Avui estem d'enhorabona perquè estem a 5 graus ara mateix a Washington, però dilluns les temperatures aniran dels 6 sota 0 als 15 sota 0. La sensació tèrmica a l'hora de l'acte serà de 15 sota 0. Per tant, això ho ha fet canviar tot per evitar, per exemple, repetir l'episodi de 1841. El president William Harrison va afrontar poc abrigat una freda jornada de presa de possessió. Volia demostrar que era un president fort. Doncs aquell dia es va refredar i 31 dies després va morir a causa del fred que va agafar el dia de la inauguració. Ostres. És el mandat més curt de la història. Doncs bé, els Estats Units no volen repetir un episodi semblant i aquestes temperatures gèlides han fet traslladar a l'interior del Capitoli la cerimònia que habitualment es fa a fora. Recordareu, fa 4 anys es va fer molt viral un mem de Bernie Sanders molt abrigat seguint la presa de possessió de Joe Biden. Amb uns guants
molt... apareixia per tot el món, eh? Sí.
Uns guants molt característics i tal. Doncs això es traslladarà a l'interior perquè les gèlides temperatures posen en risc el president, però també els assistents, que haurien d'estar hores i hores a la intempèrie. Per tant, no es farà a les escales del Capitoli, es farà a l'interior del Capitoli. I, de fet, Trump ha habilitat el pavelló dels Wizards perquè els seus seguidors ho puguin seguir sense haver d'estar al carrer. Per tant, en principi, la cerimònia interior, la desfilada del Capitoli a la Casa Blanca en principi es manté, però volen evitar que la gent passi hores i hores a 7, 8, 9, 10 graus sota zero.
I els periodistes que ho seguiran, com a mínim els de Catalunya Ràdio que tenim controlats, Ricard Ostrell i Francesc Garriga, amb programació especial aquí a Catalunya Ràdio de 4 a 7. Espero també que tingueu un lloc a cobert, no?
És possible que tinguem un lloc a cobert. També hi haurà el Xavier Vilà, que és potser qui passarà més fred, però estic segur que ve molt ben abrigat, i si no, li deixaré aquí el que em vaig comprar ara fa un any per anar a Iowa i anirem equipadíssim.
Sí, val més que et facin
Vaja,
el mem.
Vaja, que t'he d'explicar tu. Potser no. Li podies deixar tu alguna cosa que tinguessis.
També, també, dic que és preferible el mem que no que t'enterrin, eh? Que ens has explicat les dues variables.
William Harrison.
Exacte. Moltíssimes gràcies, Francesc. Vinga, et seguirem. Que vagi bé. Hem arribat a un quart d'onze parlant de TikTok i volem continuar fent amb algú que en sap força més que no pas jo. És Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic i divulgador tecnològic. Bona nit, Josep Maria.
Hola, bona nit.
Doncs la primera pregunta és la del milió. Apostes per una prohibició, finalment, del TikTok als Estats Units o perquè es deslligui de la matriu xinesa abans de diumenge? Què creus que passarà? O ni una cosa ni l'altra?
Buf, jo crec que és una partida d'escacs molt complexa i que es juga a molt alt nivell, a nivell d'administració nord-americana i xinesa, i que TikTok és el convidat de pedra aquí. TikTok és d'una empresa xinesa que es diu ByteDance, i aquests són els que han de decidir, doncs, si accepten les condicions que els imposa la llei nord-americana o si demanen alguna contrapartida, i tot està molt, molt obert. El que sí que ha dit TikTok és que encara que les aplicacions responsabilitat de les botigues d'aplicacions d'Apple i de Google al treure-la perquè la llei així ho diu, que si la llei si no s'arriba a cap acord, ells tallaran TikTok, o sigui, faran més del que la llei els demane. I això, que pot semblar un contrasentit, s'entén si mirem el comportament que ha tingut TikTok al llarg dels anys als Estats Units. El que volen fer és fer enfadar molt els joves dels Estats Units, que malgrat que les botigues d'aplicacions treguessin l'aplicació, ells podrien continuar utilitzant el TikTok. El que volen fer és treure'ls-hi i que es produeixi, doncs, protestes i gent molt enfadada. Jo crec que va per aquí la cosa.
Sí, ara ens explicava el Francesc això, que qui la tingui baixada, en principi, pot seguir utilitzant-la, que no s'actualitzaria, que ja no te la podries descarregar. Recordem que TikTok té 170 milions d'usuaris als Estats Units. Això seria un cop dur per a la xarxa social si no es pogués acabar utilitzant als Estats Units, oi?
Sí, és clar. L'últim que vol TikTok o ByteDance, en aquest cas, la propietària, és perdre un mercat tan bo com el dels Estats Units. Però ja ho va fer el març, eh? Quan es va parlar de la llei i que s'aplicaria la llei, el que va fer TikTok és demanar als seus usuaris que demanessin als seus congressistes de que no s'aprovés la llei, que votessin en contra. Els van inundar les bústies de veu dels despatxos del Capitoli, doncs, amb molts insults i amenaces fins i tot, i es va veure com una posició d'un cert matonisme per part de TikTok, no? O sigui, si el debat era de que TikTok pot influir a la nostra joventut i això pot perjudicar, doncs, els interessos nord-americans, ho van demostrar amb aquesta protesta. I ara crec que estan disposats a jugar aquesta carta. És a dir, encara que es pugui continuar accedint perquè la gent tingui l'aplicació, nosaltres tallarem el servei. Això almenys han dit des de TikTok.
No sabem fins a quin punt hi ha una relació directa, però vaja, és bastant sospitós que davant la possibilitat d'aquesta prohibició, aquests dies els usuaris nord-americans de TikTok s'estan baixant altres apps que podrien, no sé fins a quin punt, ser alternativa, per exemple Red Note o Lemonade. Es dona la circumstància, però, que la primera és una app xinesa. En xinès se la coneix com a Xiao Hongshu, o alguna cosa així, que vol dir el petit llibre vermell. La segona està lligada a ByteDance, que la matriu de TikTok. Sí. Creus que són realment el mateix? Són substitutes les unes de les altres?
Aquest és un fenomen molt interessant. L'èxode que està ven de TikTok, en previsió de que es pugui tancar TikTok, cap a aquestes aplicacions que són fins i tot més xineses que TikTok. TikTok és una aplicació d'origen xinès que està als Estats Units. Aquestes són en xinès totalment. Aquesta que deia és el Red Note, que és Xiang Hongshu, que és el petit llibre vermell, en referència al llibre vermell de Mao. És en xinès, tot és en xinès i la icona és en xinès. Diria que ara ja l'han traduït. Jo me l'he baixat i m'ho estic passant molt, molt bé.
Sí, ara t'ho anava a dir, hem vist que te l'havies descarregat, que com ho has vist?
Divertidíssim. O sigui, veig molt divertidíssim perquè és un fenomen cultural. Jo crec que és una segona revolució cultural, en aquest cas digital, perquè si mirem els motius pels quals els joves dels Estats Units es baixen una aplicació xinesa que té els servidors a Xina i que és en xinès, és una protesta, una protesta molt estranya, si voleu, però és dir, escolta, jo, a mi m'és igual que el govern xinès tingui les meves dades, o el té el govern xinès, o el té el Zuckerberg i el Musk, i també pot accedir al govern nord-americà, i abans una aplicació xinesa que anar-me'n a Instagram, a casa del Zuckerberg o a X, que no m'interessa gens, no? I llavors ho fan, a més, explícit. Posen captures dels seus mòbils donant permís a l'aplicació xinesa, doncs, per accedir als seus contactes o per accedir a les seves fotos o per accedir a tot. I llavors s'està produint una cosa molt interessant també a l'altra banda, que és els joves xinesos donant la benvinguda en aquests exilats digitals i fent les classes de mandarí. És molt i molt interessant, hi ha un intercanvi cultural molt divertit i hi ha coses tan curioses com els americans adonant-se'n de que els xinesos no es moren de fam i que les noies van a l'última moda i que hi ha moltes receptes i que hi ha viatges xulíssims i que hi ha influenciadors. I diu, hosti, diu això, la Hollywood, la nostra propaganda, ens ha explicat sempre de que aquí teniu banyes i cua. I això no és veritat, viviu molt bé, teniu tot cobert. I sóc jo que he de treballar amb dos feines diferents i no arribo a final de mes, i en canvi vosaltres esteu molt bé, no? Llavors, aquí està produint un xoc cultural molt, molt interessant.
Interessantíssim, i recordem que l'argument amb què es va iniciar tot aquest procés de prohibició de TikTok és que representa una amenaça, o pot representar-la, per a la seguretat nacional, perquè es diu que el govern xinès podria accedir a dades dels usuaris estrangers. Clar, quan expliquem això, no sé si les persones que fan servir TikTok, per exemple, aquí a Catalunya, han de patir.
A veure, si tens un mòbil has de patir. Això ho hem vist amb Pegasus. Si ets objectiu d'algú, has de patir. Tots hi estem exposats. Què passa? Que les empreses que operen a Xina o són de matriu xinesa estan obligades per la llei xinesa a cedir les dades, ho he explicat abans, al govern xinès. Això no és diferent que el que passa a la Unió Europea o el que passa als Estats Units. Si la policia demana les dades o un jutge demana les dades, l'empresa les ha de cedir. El que passa és que a Xina hi poden accedir directament i sense cap obligació de notificar els usuaris. Si Google decideix, o sigui, hi ha un jutge o la policia que demani a Google les vostres dades d'on heu estat, de Google Maps i les vostres localitzacions, primer Google us avisarà a vosaltres. Ei, que tinc un requeriment judicial, si vols fer oposició amb un advocat, tens els teus drets. A Xina no. És més, a dins de TikTok hi ha treballadors del govern xinès que, doncs, estan en temes de seguretat. És més, sabem, i això ho ha confirmat TikTok, que des de dins de TikTok es van fer seguiments a periodistes que estaven investigant, doncs, aquests afers. Van espiar a periodistes de Forbes que tenien contactes a dins, i per saber qui era aquesta gola profunda, el que van fer és espiar els missatges privats entre treballadors de TikTok i americans. Per tant, sabem que això passa. I després hi ha un aspecte una mica més subtil, que és el que més preocupa les autoritats nord-americanes, que és la influència que pot tenir a l'opinió pública. És a dir, a una xarxa social on tot el que veiem de Xina són cursets de maquillatge i pandes menjant bambú al zoo, i tot això és el que veiem de Xina i no veiem res sobre els uigurs o sobre Tiananmen o sobre el Tibet, i en canvi només veiem els disturbis racials o vandalisme o revoltes que hi ha als carrers dels Estats Units. Modulant una mica l'algoritme, el que pots fer és condicionar l'opinió pública. I això és molt, molt arriscat.
Clar. Ara estem vivint aquest debat de TikTok sobre qui té accés a les dades, quins governs. Recordem que Telegram, per exemple, és propietat d'un rus que es va exiliar, però que també hi ha hagut molta polèmica. Paral·lelament, tenim tot aquest debat de si fins a quin punt hi ha d'haver confirmació que el que es diu en xarxes com X és verídic o no, també a Facebook. Estem com en un moment de molt debat sobre les xarxes, al mateix moment que hi ha un boom de xarxes també i de noves com Blue Sky. No sé si al final és impossible evitar el domini també ideològic de totes aquestes que estem anomenant, no? Perquè a algú no li agradarà la propietat xinesa, però un altre dirà, home, la ideologia de Musk, encara que no sigui d'Elon Musk, encara que no sigui d'un govern, tampoc ens acaba d'agradar. En fi, no sé si estem en un moment una mica de revisió de tot això.
Sí, benvingut sigui. No és que les xarxes socials fossin perfectes abans de Musk, però sí que intentaven mantenir una neutralitat. Zuckerberg, les aparicions al Congrés, sempre ha dit no, nosaltres som una plataforma, nosaltres no som un mitjà. Bé, ara Musk almenys els ha obert els ulls a tots, ha manipulat directament l'algoritme per fer que els seus missatges i els missatges que estan més d'acord amb la seva ideologia doncs tinguin més presència. Hi ha el debat de TikTok que també portem des de l'any 2020 arrossegant. Bé, jo espero que entre tots obrim els ulls i que en lloc de centrar-nos en xarxes socials que són propietat d'uns quants, de molt pocs, estan en mans de 4 o 5 persones al món, que ens centrem en protocols, que ens centrem en protocols oberts, com el del correu, Tu pots tindre el teu programa de correu i jo en puc tindre un altre de diferent i ens podem comunicar, tu i jo. Doncs que les xarxes socials siguin així, siguin obertes, que no estiguin en propietat d'uns pocs amb uns interessos que normalment no són els nostres, i que els algoritmes siguin transparents. Parlaves de Blue Sky. En el cas de Blue Sky, els algoritmes són transparents, es poden auditar, es poden veure. Uh-huh. I, per tant, no hi ha aquesta possibilitat de manipulació.
Molt bé, parlaves d'obrir els ulls, doncs una mica més oberts els tenim després d'escoltar-te. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Ganyet. Una abraçada.
Un plaer, bona nit.
Tres minuts per arribar a 11:15 i actualitzem el marcador tecnològic. Jeff Bezos 1, Elon Musk 0. Sembla el resultat, de moment, de la cursa que els dos multimilionaris han emprès per arribar a l'espai, i és que el coet Starship, del magnat i nou assessor de Donald Trump, ha patit un contratemps quan li ha explotat la part superior poc després d'enlairar-se. Malgrat tot, els enginyers de SpaceX consideren l'operació un èxit. Marc Teixidor.
Sí, perquè tot i l'explosió de la part inferior, la part inferior, que és on hi ha el motor de la nau, ha pogut tornar fins a la base sense problemes. Els enginyers de SpaceX, la companyia d'Elon Musk, Kate Tiss i Daniel Hood, ho explicaven així.
En aquest moment podem confirmar que hem perdut la nau, però ha estat una ascensió magnífica i la separació també ha estat un èxit.
La nau s'ha separat amb èxit, però quan arribàvem al final de l'ascens hem vist que els motors s'apagaven i des d'aleshores hem perdut el contacte amb la nau.
Era el setè intent d'enlairament del coet Starship amb l'objectiu de dissenyar una nau per a futures missions a la Lluna i a Mart. La part superior ha explotat i ha deixat un núvol de rastres i restes a sobre del Carib, i alguns vols comercials que passaven per la zona han hagut de variar el seu recorregut per precaució. Sobre les causes, el mateix Musk a la xarxa X ha atribuït l'incident a una fuita de combustible i d'oxigen líquid prop d'un dels motors de la nau. El doctor en enginyeria aeroespacial de la UPC, Miquel Sureda, ha explicat en declaracions d'aquesta emissora les conseqüències de l'incident.
Que les autoritats que controlen aquest tipus de llançaments i aquest tipus de tests als Estats Units segurament demanaran a SpaceX que facin moltes proves abans de poder fer un nou llançament. Per tant, el que passarà és que retrasaran bastants mesos els següents tests que SpaceX tenia planificat per fer força aviat.
Uns contratemps per a Elon Musk que econòmicament potser no notarà gaire per allò de ser multimilionari, però que emocionalment sí que li deuen cremar, perquè mentre la seva nau esclatava, el mateix dia Blue Origin, l'empresa espacial de Jeff Bezos, aconseguia amb èxit posar el seu coet en òrbita.
D'aquí aquell 1-0 que dèiem al principi. Moltíssimes gràcies, Marc.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Carles Puigdemont augmenta la pressió sobre Pedro Sánchez, suspèn les negociacions amb el PSOE i demana una reunió urgent a Suïssa amb el mediador internacional perquè aixequi acta del grau de compliment dels acords amb Junts. Tot plegat posa en risc carpetes rellevants per a l'estabilitat del govern espanyol, com la dels pressupostos. Enviat a Brussel·les, Martí Ferrero, bona nit.
Bona nit. Junts suspèn el suport parlamentari al govern de Pedro Sánchez perquè el PSOE entengui que les relacions amb els socialistes són en un moment crític, de caixa o faixa. Carles Puigdemont ha advertit que la confiança està trencada i mentre no es restableixi, Junts deixa de col·laborar amb un govern al qual no li farà de crossa, començant per no negociar els pressupostos de l'Estat.
Nosaltres, a partir d'avui, suspenem les negociacions polítiques amb el PSOE per qüestions sectorials. Fins que no es resolgui aquesta crisi, crec que no podem continuar negociant res a nivell sectorial amb algú que, de moment, no ha recuperat la nostra confiança. I, per tant, en aquest sentit, suspensió vol dir que, per exemple, lleis tan rellevants com és els pressupostos, nosaltres no ens assegurem a negociar.
El punt crític de les relacions amb Pedro Sánchez tindrà un altre efecte. Junts forçarà una reunió de la mesa de negociació amb els socialistes a Suïssa perquè el PSOE es retrati davant del mediador internacional i digui si manté o no els acords de Brussel·les que van permetre la investidura del president espanyol. Una reunió que serà urgent i extraordinària, per tant que Junts vol que sigui imminent i que decantarà el futur de la crisi. Mentrestant, Puigdemont no deixarà d'apretar. Avui mateix ha convidat Sánchez a convocar eleccions anticipades si el trencament amb Junts s'acaba consumant.
I no tinc dubte que davant de la constatació que perd la majoria, qualsevol demòcrata convocaria eleccions. És el que es fa, és el que passa a Europa. I a mi m'agradaria que passés això.
La carpeta d'immigració és una de les principals claus de volta de la crisi. Puigdemont ha replicat la negativa del ministre Marlaska a delegar als Mossos el control dels fluxos migratoris, advertint Pedro Sánchez que el titular d'Interior és un problema per l'acord.
Parla d'un acord que no inclou això, doncs és un no acord. Més clar no li puc dir. Primer perquè no hi ha acord. I segona, que sabem perfectament, nosaltres tenim una noció clara del que vol dir delegació integral.
El líder de Junts ha relativitzat una possible reunió amb Pedro Sánchez advertint que una foto no resoldria la fundària del desencontre que mantenen.
Doncs, tot i les advertències que ara sentíem de Puigdemont, el govern espanyol insisteix que està complint els acords i no dona la legislatura per morta. Remaran tant com calgui per refer la confiança amb Junts. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
Què tal, bona nit.
Han sorprès a la Moncloa les paraules de Puigdemont?
Estaven molt a l'expectativa i després d'escoltar Puigdemont diuen que no s'ha trencat res. La Moncloa entén que Puigdemont colla, sí, però que no vol trencar i que ara, més que mai, diuen el diàleg és l'única sortida d'aquesta situació. Avui la vicepresidenta espanyola i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, tampoc donava per perduts els pressupostos.
Que este gobierno es inagotable en su capacidad de acuerdo. Tenemos que hablar mucho, generar confianza y, por tanto, seguiremos trabajando en todas las materias, en proyectos legislativos y, por supuesto, en la elaboración de presupuestos.
I el ministre Félix Bolaños recordava que molts dels acords amb Junts ja s'han complert i que els altres estan en fase de fer-ho.
Algunos de los acuerdos que hemos firmado con Junts ya están en el boletín oficial del Estado, otros están en vías de materializarse y otros están en negociación, pero el gobierno cumple los acuerdos y lo hace siempre.
Però pel Partit Popular tota aquesta situació és una mostra més que la legislatura està esgotada, diuen, i que l'única sortida que té Pedro Sánchez és en eleccions. Cuca Gamarra.
Lo que está claro es que un gobierno que no aprueba presupuestos, que no puede aprobar leyes, que no puede aprobar o convalidar reales decretos, es un gobierno que está muerto.
Doncs la primera prova de foc no triga a arribar, serà aquest dimecres. Sense Junts els seria impossible salvar un important decret llei. Quines mesures estan en joc, Paula?
Sí, perquè dimecres s'ha de votar al Congrés la gratuïtat dels bitllets de transport públic fins al juny, que tant hem explicat. També la prohibició de desnonar durant tot aquest any o la revalorització de les pensions. Tot això es vota dimecres i amb el no de Junts decau aquest decret. Per tant, totes aquestes mesures. Per salvar-lo n'hi hauria prou amb una abstenció, però pel que deia avui Puigdemont, abans hi ha d'haver avenços en immigració o en algun altre gest per part del PSOE. Els socialistes diuen que negociaran, però ara mateix la primera conseqüència d'aquest trencament de relacions de Junts amb el PSOE pot ser que sigui la caiguda de totes aquestes mesures.
Molt bé, doncs dimecres molt pendents del que passi, perquè això també pot tenir un cost per Junts, perquè són mesures en principi que molta part de la població les veuria amb bons ulls. Veurem què és el que passa dimecres. Moltíssimes gràcies, Paula. Bona nit.
Exacte, bona nit. Adéu.
Situació, per tant, complicada per al PSOE, però guanyaria unes hipotètiques eleccions generals si se celebressin ara. Aquesta és una de les conclusions del primer baròmetre de l'any del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. Tot i això, els socialistes, també ho hem de dir, perden pistonada. Aida Clemente.
El PSOE ja va perdre 2 punts al baròmetre del desembre i ara en baixa gairebé mig més. Tot i això, els socialistes guanyarien les eleccions, això sí, amb el PP trepitjant-li els talons. Els populars continuen retallant distàncies i se situen ja només 2 punts per sota del PSOE. Vox continua estable com a tercera força, mentre que tant Sumar com Podem, en quarta i cinquena posició, baixen. Els partits independentistes, en canvi, milloren unes dècimes i Esquerra es continua mantenint per davant de Junts a més de mig punt de diferència.
Això pel que fa a intenció de vot, què diu el CIS sobre les principals preocupacions dels encastats, Aida?
Que l'habitatge continua sent el mal de cap número 1. Ho és per gairebé 3 de cada 10 encastats. Un 22% també diuen estar amoïnats per la situació econòmica i la immigració i un 18% creu que l'atur és un altre dels principals problemes a Espanya.
I nova polèmica per unes declaracions de Carlos Mazón. Ahir el president valencià es queixava que no rebien prou ajudes del govern espanyol per la Dana i ho equiparava amb l'emergència a Gaza.
Le doy la enhorabuena a el pueblo de Gaza, que ayer nos enteramos que van a recibir más de 24 millones de euros en ayudas directas. Me alegro mucho por el pueblo de Gaza, de verdad que me alegro mucho. La Generalitat Valenciana va a recibir 0 ayudas directas del gobierno de Sánchez.
I el PSOE qualifica ara aquestes declaracions, Aida, de miserables i xenòfobes.
Sí, des d'Astúries, Pedro Sánchez ha titllat Mazón d'incompetent.
No se puede banalizar la muerte de 45.000 personas, sobre todo mujeres, niños y niñas, añadiendo aún más dolor a las víctimas de la Dana de Valencia para tapar la incompetencia del presidente de la Comunidad de Valencia y del partido político que le apoya.
Les declaracions de Mazón també han aixecat ampolles aquest divendres a una universitat d'Alacant, on el president valencià ha estat rebut així.
Mazón, dimissió! Mazón, dimissió!
Amb crits de dimissió dins i fora de la facultat. El PP també es va sumar a les declaracions de Mazón amb un tuit en què deien que les ajudes demanades en àrab arriben abans.
Mentrestant, el tràgic pas de la Dana l'octubre passat pel País Valencià va deixar unes pèrdues valorades en 17.000 milions d'euros, segons l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques. Aquest càlcul supera de llarg el que han donat fins ara oficialment, basat en la reducció del PIB del 2024. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
A veure, com explica l'organisme que hi hagi una diferència tan significativa entre les dades oficials i les que ells han donat?
Doncs mira, perquè han tingut en compte aspectes diferents. Les oficials parlen de 2 dècimes del PIB, però l'IBIE es basa en els perjudicis, en el patrimoni, les infraestructures i els habitatges públics i privats. El director de l'organisme, Francisco Pérez, assegura que l'aigua hauria destruït almenys un 20% dels prop de 86.000 euros d'actius dels 89 municipis afectats per les inundacions.
Pot haver unes pèrdues d'actius que estiguen almenys en uns 17.000 milions d'euros, que és una xifra molt més elevada de les estimacions que es puguen fer de l'impacte inicial sobre el PIB.
L'informe que ha fet aquest organisme també demana a les administracions i confederacions hidrogràfiques que inverteixin més en infraestructures hidràuliques i recuperin el nivell d'inversions d'abans de la crisi financera.
Catalunya nit.
Passen 9 minuts de 11:15 de la nit. Al Bages es preveu una inversió inicial d'uns 850 milions d'euros per fer una planta de components de bateries elèctriques. El projecte el vol impulsar la multinacional israeliana ICL amb un soci xinès a les antigues instal·lacions de la mina de potassa de Sallent. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
El govern considera estratègic el projecte, cosa que permetria escurçar els tràmits burocràtics. Miquel Samper, conseller d'Empresa.
Això aporta llocs de treball que són de qualitat i les bateries comencen a ser un element indispensable.
També ho veu bé el president del Consell Comarcal, que és l'Eloi Hernández.
Un pas endavant també per la reindustrialització
digitalització, la creació de llocs de treball del Bages, un pol d'atracció per a aquesta nova indústria verda i sostenible.
Si tira endavant, serà aquesta la primera fàbrica de càtodes de liti de Catalunya, un dels components bàsics per fer bateries, per exemple, per a cotxes elèctrics o aparells electrònics. Pel professor de l'UPC, Àngel Quadres, fabricar-ne aquí ens faria menys dependents de la Xina, que és qui talla ara mateix el bacallà.
Amb la transició energètica els propers anys necessitarem molta electricitat i la manera més pràctica d'emmagatzemar energia són les bateries. Si no les podem a Catalunya, vindran de fora i les necessitem.
La inversió permetrà ampliar el negoci de les bateries a Europa, que va creixent. Recordem que a finals d'any parlàvem d'una inversió de 4 milions per part de l'automobilística Stellantis i una empresa xinesa per fer una planta de bateries a Saragossa.
El Fons Monetari Internacional eleva dues dècimes el creixement del PIB espanyol per al 2025 fins al 2,3 i el situa com el més alt de tota l'eurozona. Rosa Pujol.
La xifra situa l'estat espanyol com l'economia que més creixerà entre les grans potències de l'eurozona i al mateix temps per sobre de la mitjana de les principals economies avançades en l'àmbit global. De fet, Espanya només es veuria superada pels Estats Units, que creixeran un 2,7%. L'FMI considera que l'economia nord-americana serà la més dinàmica, però també adverteix dels riscos comercials que hi ha amb la presidència de Donald Trump.
Mentrestant, els carburants porten setmanes encarint-se i marquen preus màxims des de l'estiu. La gasolina costa ara 1,56 € al litre de mitjana, com a finals d'agost. I el gasoil val 1,48 € com a mitjans de juliol, Rosa.
Sí, i hem de dir que al setembre es van abaratir força els preus, més de 10 centímetres per litre, però des de llavors i sobretot els últims dies els preus van a l'alça. Marcos Moure, president i fundador del grup Moure, dedicat a les gasolines i autorrentats, ens explica.
Ha estat pujant aquestes setmanes, doncs, pràcticament en una setmana, quasi 4-5 cèntims està pujant per litre, no? I ara estem en una tendència d'un cèntim pràcticament cada dos dies.
A més, Manel, la previsió és que això continuï.
Molt bé, moltes gràcies, Rosa, que vagi bé.
Bona nit.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
Tres minuts i arribarem a 3:15 de la nit. A Colòmbia, les converses de pau entre el govern i la guerrilla de l'Exèrcit d'Alliberament Nacional s'han suspès. El president del país, Gustavo Petro, ha acusat la guerrilla de crims de guerra comesos recentment a la regió de Catatumbo, a prop de la frontera amb Veneçuela. Juntament amb grups armats dissidents de les FARC, la que va ser la principal guerrilla colombiana, que va abandonar la lluita armada el 2016, haurien assassinat alguns antics combatents i més d'una trentena de persones més, la majoria defensors dels drets humans. Això ens porta cap a Buenos Aires. Joan Biosca.
L'exèrcit colombià evacua els civils ferits durant els enfrontaments d'aquestes darreres hores a la selva colombiana entre la segona històrica guerrilla, l'ELN, i el que queda de les dissoltes FARC. Una trentena de morts deixa una batalla ferotge en una zona rural que fa frontera amb Veneçuela, el detonant per trencar amb els diàlegs de pau que mantenien des de fa dos anys l'exèrcit d'alliberament nacional i el govern colombià. Iván Cepeda és senador oficialista i forma part de la coalició del president colombià Gustavo Petro.
El ELN está cometiendo crímenes de guerra en la región de Catatumbo, asesinando a civiles inermes, a líderes sociales y a firmantes de la paz. El ELN tiene que expresar de una vez por todas su intención de llegar a la paz.
La segona guerrilla colombiana, després de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia, les FARC, denuncia el govern del president Gustavo Petro no ha baixat les armes i ha comès, diu Petro, crims de guerra intolerables. Enfrontaments armats entre guerrillers que tenen atemorits els veïns d'aquesta zona. William Villamizar és el governador del departament la regió del Nord de Santander de Colòmbia.
Han paralitzat una part del comerç, hi ha enfrentaments militares, llamémoslo así, entre estos grupos, y estamos entonces desde acá con una gran preocupación.
La signatura dels acords de pau entre l'estat colombià i les FARC el 2016 va ser una fita històrica. Ara, doncs, els acords amb l'exèrcit d'alliberament nacional queden en un punt mort.
Si us parlem de l'Afganistan, probablement us venen en ment el règim dels talibans i la tràgica situació en què han de viure, sobretot les dones d'aquest país. Per molts afganesos, sobretot afganeses, l'única possibilitat de sobreviure o simplement de viure ha estat marxar, i molts han fugit al país veí. El Pakistan és un dels països veïns. El Pakistan, però, aquests refugiats de la guerra afganesa i de la política integrista i dictatorial dels talibans, sembla que els fan nosa. Així ho explica la Nadia Ghulam, l'activista afganesa que l'any 2016 va fundar Ponts per la Pau, i a qui li agraïm molt que ens estigui escoltant ara. Nadia, bona nit.
Bona nit, Manel.
A veure, tu acabes de tornar del Pakistan. Crec que ets a Alemanya. Què és el que has vist entre els refugiats afganesos al Pakistan?
Sí, és que la situació de les afganeses a Pakistan està pitjorant moltíssim. Cada dia, en dos dies que jo, pels meus propis ulls, he vist 800 persones els hi han tornat amb els seus documents, 137 persones amb els documents i passaport i visat de Pakistan. Avui mateix les noies me'n truquen plorant, demanant que, sisplau, expliqueu que algú ens escolti, perquè tenim papers i tot això, hem fugit d'Afganistan i ens agafen i ens tornen en el mateix país, a mà de talibans, a la frontera. Llavors, és una justícia que estan patint i que ningú del món sap i ningú actua i ningú pregunta del govern de Pakistan com és que estan violant tots els drets humans.
Per què creus que passa? Per què creus que el Pakistan és tan dur amb aquestes persones afganeses?
Pakistan és un govern molt corrupte. El policia el que està és veient que aquí és un font d'ingrés, perquè cada refugiat que agafa li porten una presó i li demanen una quantitat de diners. Persones que estan venent la seva casa, les seves joies, per poder alliberar el seu marit o el seu fill o de mà de policia de Pakistan. És un món on estan profitant de les persones més vulnerables del món.
No sé si les organitzacions internacionals estan al corrent d'aquesta situació o si estan fent alguna cosa.
Pot ser que estan al corrent, però actuant no ho veig, perquè avui al matí i a la una, també he parlat una altra vegada, estan portant totes les refugiats que troben, les dones estan tancades a lavabos o hi ha darrere de les escombres, perquè hi ha la muntanya, tiren moltes escombres i la gent ja com que fa molta pudor i la policia no puja i tots els dies passen allà perquè no els agafi la policia i no els porti. L'ACNUR i altres organismes pot ser que saben, però és que demano que, sisplau, que aixequin la veu i que actuïn, perquè aquestes persones estan patint moltíssim.
Doncs immediatament parlarem amb l'ACNUR. Moltíssimes gràcies, Nadia Ghulam, per explicar-nos el que has vist al Pakistan. Una abraçada.
Gràcies, moltes gràcies, Manel.
I com dèiem, ara mateix estem en disposició de parlar amb Paula Barrachina, que és portaveu d'ACNUR. Bona nit, buenas noches, Paula.
Hola, bona nit.
No sé si des de l'ACNUR sou conscients d'aquesta situació dels afganesos al Pakistan, si se puede hacer alguna cosa, si sois conscientes de lo que está pasando en el Pakistan con estas personas de Afganistán.
Sí, som conscients de lo que està passant al Pakistan amb les deportacions a l'Afganistan. Com ha dit la Nadia, hi ha hagut un augment de deportacions des de l'1 de gener del 2025, des d'aquest any, incloses persones amb necessitats de protecció internacional. I estem molt, molt preocupats per l'augment d'arrestos i de deportacions, malgrat la crisi de drets humans i humanitària que hi ha a l'Afganistan. Continuem treballant amb el govern, incloent-hi l'implementació d'un mecanisme per identificar els afganesos amb necessitats de protecció. L'Afganistan s'enfronta a greus desafiaments de drets humans, particularment, com sabeu molt bé, de les dones i les nenes que s'enfronten a una situació impossible. I nosaltres, l'ACNUR, té una posició de no retorn, emesa per l'ACNUR, que està en vigor des de la presa del poder dels talibans en el 2021, uh-huh, i demanant una suspensió dels retorns forçats de nacionals. I estem molt preocupats pels afganesos que podrien enfrontar-se a persecució si són retornats, com les minories ètniques i religioses, les dones soles, els periodistes, els activistes de drets humans i els membres de professions artístiques com els músics, per exemple.
Teniu gent, vosaltres, treballant al Pakistan i poden fer alguna cosa?
Sí, tenim una operació molt, molt gran al Pakistan. És important, quan es parla de la situació al Pakistan, posar-ho en perspectiva. Uh-huh. És una situació que està vinculada amb la situació en Afganistan. S'estima que més de 23 milions de persones necessiten ajuda humanitària a l'Afganistan i més de 5,3 milions de refugiats i sol·licitants d'asil afganesos estan enregistrats als països veïns. I el Pakistan, abans de parlar una mica dels reptes, que són molts, com ha dit la Nàdia, cal destacar que el Pakistan ha sigut un país que ha mostrat hospitalitat i generositat més de 40 anys. És el cinquè país receptor de refugiats al món, i ha mostrat aquesta generositat durant més de 40 anys. Acull més d'1,3 milions de refugiats i sol·licitants d'asil i altres que tenen diferent estatus, i no només de l'Afganistan, també de Yemen, de Somàlia o de Síria. I aquesta és una mica la paradoxa, que malgrat el gran nombre de refugiats i la situació tan difícil que tenen al Pakistan, l'atenció mundial a la situació de Pakistan ha disminuït molt amb els anys. I això ha provocat una disminució dels fons i, bueno, per tant, com ha dit la Nàdia també al seu article, és crucial que els fons i el suport al Pakistan continuï i augmenti per donar suport a tots els refugiats que estan al país. I nosaltres, doncs, sí, tenim una operació molt gran a Pakistan, doncs, a ajudar a les dones, als nens, amb educació, amb sanitat, amb seguretat alimentària i amb accés també a la protecció.
Doncs, Paula Barrachina, t'agraïm moltíssim que ens ho hagis explicat aquí en directe al Catalunya Nit. Una abraçada ben forta.
Gràcies.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I tot a punt a Groningen, als Països Baixos, perquè Julieta salti a l'escenari i atrapi el públic europeu. És una de les 6 artistes catalanes que participen al Festival de Música Emergent Eurosonic. I el Frank Lluís Giró, que si sap que passa alguna cosa interessant que involucra artistes catalans cap allà que va, doncs el tenim a Groningen, amb l'assistència d'en Xavier Cussó. Bona nit, Frank Lluís, què tal?
Bona nit, Manel, molt bé. A punt, amb moltes ganes de veure la Julieta, ja.
Sí, no? Sí, has pogut parlar ja, si està contenta d'estar aquí.
Sí, està molt agraïda, perquè de fet és l'enviada dedicat al festival, amb el suport de l'ISEC també, i està expectant per aprofitar l'ocasió i que li serveixi aquest pas per l'Eurosonic com a trampolí, com a plataforma per obrir-se a nous públics, que en té moltes ganes la Julieta, amb la seva proposta ja mínimament consolidada a casa, a Catalunya, doncs creu que ha arribat l'hora de fer un salt.
Abans deia que en total eren 6, a banda de la Julieta, Rita Payés, Gil, Mar Pujol, Adelaida i Tarta Relena, si ho dic bé.
Ho has dit fantàstic.
Sí, aquest migdia t'hem sentit que deies des del Nota de Veu que la rebuda, de moment, molt bé, no?
Sí, és que, de fet, aquest any, la presència catalana a l'Eurosonic, que, com tu deies, és festival de referència d'àmbit europeu, és inèdita. Mai a la història del festival hi havia hagut tanta representació provinent de Catalunya. Per tant, traiem pit d'escena, la cosa fa patxoca, i aquí se'n parla i molt, perquè el país convidat aquest any, on hi ha el focus de l'Eurosonic, és Itàlia, però han vist com Catalunya anava emergint, i la Rita Payés, que va ser ahir la primera, l'encarregada el dijous d'obrir el foc pel que fa a la delegació catalana, doncs que va fer un llamp de bolo, molta gent en parlava, i de fet el seu nom ja sonava, perquè ella ha tingut una trajectòria segurament ja més oberta cap a la internacionalització, i amb ganes i expectant aquí al públic també de descobrir les altres propostes, com la de la Julieta, la Mar Pujol, l'Estàrter Helena, Adelaida Hill. Fixa't que les propostes catalanes sonen avui, divendres, que és el dia fort del festival. Això ja ho diu tot.
I tant. Doncs mira, Frank Lluís Giró, et fem una proposta. Si escoltes coses interessants, és a dir, les Rites Payés italianes, les Hill i Mar Pujol de, no sé, franceses, o el que sigui, ens ho vens a explicar un dia, també.
Home, o i sigui, tant, m'he apuntat. M'he apuntat uns quants noms, Manel, eh? De fet, hem trobat aquí gent del Primavera Sound, del Vida, del Mercat de Música Viva de Vic, que estaven caçant talent europeu. És a dir, això és un anar i tornar. La gent catalana ve aquí a ensenyar què fa, però també la gent dels festivals catalans ve aquí a fitxar propostes de la resta d'Europa. I ens hem apuntat uns quants noms, per tant, el dia que vulguis quedem i els repassem fil per randa.
Doncs dona-ho per fet. Ho farem perquè això ens interessa moltíssim. Que acabis de gaudir l'Eurosonic, que tinguis un molt bon cap de setmana i t'esperem aquí al Catalunya Nit, amb la llibreta i el bolígraf a punt.
Gràcies, un plaer, Manel, bon cap de setmana també.
Igualment, que vagi bé, merci. Doncs de l'Eurosonic a un altre festival de música. Aquest, per això, el DJ convidat és meteoròleg.
He fet un ninot de neu de cotó, fluix i farina, dos botons que fan els ulls, la boca de
Doncs aquí tenim una persona que ha fet un ninot de neu de cotó fluix. No sé si es podrà fer amb neu de veritat o què. Dani Ramírez, bona nit. Com pinta el cap de setmana?
Bona nit. Home, doncs que molta gent anirà a tocar neu, que és una expressió que vam servir molt a Catalunya.
Sí.
No ha nevat gaire.
Però n'hi haurà prou...
present que no ha nevat.
N'hi haurà prou per fer ninots de neu o no?
No. Hi haurà més gent que neu i faltaran pastanagues, segur, eh? Mira, han caigut a dalt del Montseny i, sobretot, que no hi hagi aquest típic allau, però ho diem amb la boca petita, 15-20 centímetres a Santa Fe, a Montseny.
Uh-huh.
5 a Puigsacalm, 10 a Ciuret, al nord d'Osona. També han caigut 5 a Bellmunt, al santuari de Bellmunt, o 12 al santuari de Cabrera. Per tant, Serra Transversal, Ripollès, a 13 centímetres a Vallter. Llavors les estacions estan farcides de neu perquè, clar, ha fet molt fred i molta neu artificial.
Clar, i n'hi anirem afegint de neu aquest cap de setmana o quin temps preveiem?
No. Es mantindrà demà i restarem una mica de dia perquè pot fondre, clar, per sota 1.500 metres no aguantarà gaire. Però la setmana que ve canvien les tornes, s'acaba aquest gregal fred que hem tingut les últimes jornades i entrarà un vent totalment antagònic, sud-oest, atlàntic, que farà pujar les temperatures. Per tant, podria ser que dimarts, dimecres, dijous de la setmana que ve torni a florir una mica la primavera amb valors de 20-22 graus, avui les més altes, 17 a Tarragona. I ens espera un cap de setmana de sol, aquesta nit freda, glaçarà a l'interior, al prelitoral aïlladament, a la costa 4, 5, 6 de mínima, però el vent anirà baixant a partir d'aquesta matinada, quedarà molta mar de fons, compte, a prop de mar, i alguna boirina, algun banc de boira localitzada, i alguns núvols, però poca cosa. Per exemple, la tarda diumenge es pot ennuvolar i potser la nit de diumenge a dilluns torni a ploure una mica a la Costa Brava, però no ve cap canvi de temps, per tant, a gaudir d'una mica més de calma, s'acaba el vent, a gaudir d'una temperatura més dolça i a gaudir d'aquesta neu que ens ha caigut.
I a gaudir tu també del cap de setmana, Dani. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
Igualment, bona nit.
Fluix i farina, dos botons que fan.